Com sempre, comencem amb les informacions de les activitats de l'aula. Dir-vos que els que esteu inscrits per anar aquests dijous al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per veure l'exposició de Mercè Rodoreda d'Un Bosch, que sortirem amb el tren de les 9:51 de Quirenys, i els que vulguin anar pel seu compte han d'estar en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que és el carrer Montalegre número 5, a 11:45. Després també dir-vos que encara hi queda alguna plaça lliure per la sortida del 27 de març de Montesquieu i el Museu del Coure. Hem hagut de fer dos dies, el primer dia està ple, però aquest segon dia encara queda alguna plaça. També informar-vos, ja us vàrem dir fa uns dies, que estàvem preparant una sortida que l'hem titulat Tot descobrim la Rioja, i dir-vos que més o menys tenim un preu aproximat que pot variar cap a més o cap a menys, però més que res us el diem perquè qui estigui interessat doncs que ens digui que està interessat. El preu és més o menys 580 euros, tot inclòs amb un hotel de 4 estrelles a la població de La Guàrdia. Qui estigui interessat que ens digui, i aleshores més que res per fer provisió d'habitacions. També dir-vos que aquest divendres tornem a tenir una altra sessió del Febrer Musical, en aquest cas serà el Joan Vives, que ens parlarà de Bach i les Goldberg arran del Glenn Wood, que ja ho va fer doncs, en Geriot, i serà a les 6 de la tarda a la sala Josep Maria Arnau del Calissany. I us recordem, com sempre, una vegada més, sisplau, els mòbils, silenci, per favor. I bé, i dit això, doncs ara anem per la conferència d'avui, que ja no cal dir que us el presentem, perquè en Pere Alsina Bilbeny doncs, és conegut, imagino, de tots vosaltres, biòleg, consultor, comunicador ambiental i guia de natura. Va treballar a l'Escola de Natura del Corredor, al Parc del Montnegre, on va desenvolupar, entre d'altres, el projecte Escoles Vives per al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Imparteix conferències, tallers, cursos ambientals per a diverses institucions. A nosaltres ens consta que va a moltes aules i totes elles queden encantats amb les seves conferències. Perquè ens ho diuen, ens ho comentem, ens ho diuen. I nosaltres sempre diem, sí, però és d'Arenys, eh? Fem una mica el xuler. És autor també de l'itinerari Natura i Verdaguer i també de l'itinerari de Natura pels dials d'Arenys. Va coordinar la campanya En Vas, On Vas per l'àrea metropolitana de Barcelona. També va desenvolupar el vincle entre la contaminació atmosfèrica i les orenetes a la web del projecte Orenetes per l'Institut Català d'Ornitologia i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Ha produït també l'audiovisual Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Va elaborar també el material educatiu als altres veïns sobre biodiversitat urbana. I recentment ha publicat, juntament amb el seu germà, el Jordi Bilbeny, Redescobrint la Malta Catalana, on a partir del nom dels ocells en llengua maltesa fan una recerca sobre la influència catalana en altres àmbits de la cultura d'aquella illa. Avui en Pere Alsina ens parlarà dels altres veïns, animals i plantes que conviuen amb nosaltres. Moltes gràcies, Pere.
Moltes gràcies, Mercè. Se sent bé?
Sí.
Ai, espera. Doncs gràcies per aquesta presentació, no calia tant. Avui és una xerrada sobre biodiversitat urbana, sobre els animals i les plantes que conviuen amb nosaltres, lògicament no tots, perquè estaríem un any i no acabaríem amb els animals i les plantes que conviuen amb nosaltres, i amb una visió més global, no només aranyenca, no són els ocells, els animals d'Arenys i les plantes d'Arenys, sinó des d'ecologia urbana, com influeixen les ciutats, en què afavoreixen. Tothom té clar que les ciutats són dolentes per tal, per la vida, pels animalons, no sé, i això és parcialment correcte per algunes espècies, però no és així sempre. Hi ha espècies que es veuen de flora i fauna molt afavorides per les ciutats. I avui, doncs, és aquesta xerrada que diu que s'entronca amb un treball que vaig fer per a la Fundació de la Pedrera, Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya, fa anys, precrisi, que es deia Els altres veïns, animals i plantes que conviuen amb tots nosaltres. O sigui, aquells que viuen nostres alegries, moltes, i misèries, poques. No? Doncs som-hi. Bé, se sent bé, eh? Vinga, perquè jo sí que de vegades em perdo. Si féssim una, si ensenyéssim per Arenys o pel món unes fotos de la selva tropical, de la taigà russa, dels boscos, de les boscanes decídues de centre Europa, de Polònia, de Bielorússia, o les pinedes de Vallsacreu, com aquesta. Segurament, si jo pregunto, això és un ecosistema natural, tothom ho tindria clar, que sí, sí? És igual si fa més fred o menys calor, però ja no hi ha tanta gent que si pregunto si la capital del país, aquí arribant de Bielorússia, vaig fer aquesta foto, és un ecosistema, aleshores la gent arrufaria una mica el nas i no ho sabia ben bé. Això és un ecosistema similar a això o no? Bé, hi ha moltes definicions d'ecosistema, a les meves xerrades no hi ha text i aquesta és una excepció. Hi ha moltes definicions diferents d'ecosistema, però un ecosistema definitiva és un lloc físic on hi ha material inert, roques, teulades, i on hi viuen uns éssers que remenen la cua, que vol dir que tenen vida, i per tant, doncs una ciutat com Barcelona és un ecosistema? Sí, perquè hi ha material inert, les roques del port, les teulades, les parets, que no té vida, sobre el qual hi ha les persones, les paneroles, les formigues, els tudons, els colons i un fotimer d'espècies que conviuen cada dia amb nosaltres, moltes de les quals transparents per nosaltres, no? I bé, Barcelona doncs és un ecosistema urbà, no pas forestal, no pas agrari, no pas marítim, un ecosistema urbà que semblantment amb Moscou, a Nova York, a Hong Kong o Ciutat del Cap, tots aquests ecosistemes urbans comparteixen 11 característiques que tot seguit ara us desgrano, no? La primera, 11, tant fa si és asiàtica la ciutat o africana, si és europea o d'Oceania. Totes les ciutats del món tenen unes característiques en comú a nivell d'ecosistema. Que per el primer és el cicle obert de la matèria, que és el més difícil d'entendre. Coneixeu això? No és una xerrada de coneixement del paisatge, però ja aquí som. Algú sap on és això? No? Advocació mariana, una mare de Déu mariana? Mariana. Bueno, totes les mares de Déu són marianes, vull dir, santuari marià, perdoneu. Això és Bellmunt, des de Bellmunt, amb el Puig Sacalm, aquí hi ha Olot, aquí hi ha Vidrà, aquí a l'esquerra, aquí Sant Pere Torelló. Bé, el medi natural, abans que hi haguessin persones en el món, el cicle de la matèria en el medi natural és molt tancat. I ho posaré això, fixeu-vos. Qualsevol planta agafa els nutrients de la terra, el xucla, arriba aquí dalt, amb el raig de sol es fan fulles, flors i fruits i tiges i branques, amb un procés contrari al nostre, que és la fotosíntesi, agafen dos gasos i diòxid de carboni i aigua i generen matèria orgànica i oxigen les plantes, al revés de nosaltres, i quan cauen les fulles entren uns organismes descomponedors que el que fan és convertir-ho en partícules molt petites elementals per tornar a ser xuclat, per tornar a fer fulles, flors i fruits que tornaran a caure, que tornaran a ser descompostos. Això, tot això descompost per aquesta mena d'escombriaires del bosc, que són els bolets, protozeus i altres microorganismes, bacteris, i és un cicle molt tancat. Tot el que xucla l'arbre cau, torna, veieu, és un cicle així tancadíssim. 100% tancat? No, perquè pot venir un animal a agafar una cirera d'arbust d'aquí i volar 10 quilòmetres i excretar-la allà. O pot venir una tamborinada i emportar-se totes les fulles riera avall cap a mar. I això es perd. Però és molt tancat. Quan les persones amb el neolític deixen de comportar-se com faristeles, al principi, Nosaltres ens comportem igual que un senglar o una guilla, o és igual, o un tixonet. Anem, quan apareix la nostra espècie, allà on hi ha menjar, que hi ha fruits cap allà, a caçar. És l'època dels caçadors, però quan hi ha recol·lectors, però quan ens apalanquem i comencem a treballar la terra. Bé, primer, per autoconsum, ja utilitzem els femers, és tancat, això sí, els fems tornen als camps. El porquet que tenien d'engreix se'n fan botifarres i llangonisses i sobrassada per autoconsum, al principi, eh? Però mica en mica això canvia i els ancians del Pla de Moet o del Pla d'en Grau o d'Arenys que es fan aquí, ja no es queden a Arenys, a Malgrat o a Mataró, sinó que es venen a Sabadell, a Barcelona o bé a Terrassa, i evidentment no retornen les fulles de l'ancià. Un exemple d'això són els Mataró Potatoes o Patatoes, depèn de l'American English o British English. Les Mataró Potatoes, Patatoes, que tenen aquí. Aprofitant la Primera Guerra Mundial i aprofitant la crisi de la patata a Irlanda, és un daltabaix que provoca totes les emigracions de gent d'Irlanda cap a la costa est dels Estats Units i al capdavall el suport americà a l'exèrcit irlandès. Bé, doncs ja exportem les patates al Regne Unit i lògicament la pela de la patata no torna aquí sinó que es queda allà. El kiwi que mengem ens ve de Nova Zelanda, que és el lloc més llunyà de la Terra. Si ara clavéssim un pal aquí surt per Nova Zelanda, i els kiwis que ens mengem, la pell no la retornem allà, sinó que es queden aquí. El cicle es va obrint, ja no és un cicle tot tancat com el medi natural. Finalment, en el medi urbà, el grau d'obertura de cicle és màxim. Les llaures d'alumini, la bauxita ens ve de Jamaica, de Sud-àfrica, el gas d'Algèria, les pomes de Xile, l'Holanda, el verre als restaurants de Barcelona, de Castella o d'Austràlia, tot ve cap aquí. La ciutat és un gran forat negre, xuclador de matèries de tot el món, matèries líquides, gasoses o sòlides, com a matèries primeres, com processades, o com a... i va per aquí. Perquè allò que no aprofitem, això està tancat ara, el cancell del Montseny, a Palau, l'abocador de Palau, que és a l'entrada del Montseny, un dels més grans que teníem a Catalunya, i el que motivava que les gavines d'Arenys anessin cada dia aquí a menjar de bon matí i tornaven a dormir Arenys. Bé, a tot això, al capdavall, una persona nascuda, una persona que deixés el món físic i entrés al món espiritual abans del 1960, si ensenyéssim aquestes fotos, no ho entendria. La persona que va viure del 1880 al 1930 seria incapaç d'entendre això que esteu fent, llançant matalassos, sabates, ordinadors. Bé, ara entendreu que té a veure això tot amb les plantes i amb els animals, eh? I és així, això és el que va passar. Hem duplicat en aquests últims 20 anys els residus per persona dia. No perquè som més, no perquè som més, per cap. Cada catalanet ara fa el doble de residus que fa 20 anys, que això va lligat amb la riquesa econòmica. Com més pobre ets, menys residus fas, com més ric ets, més residus fas. I ara ve aquí on te'l pelen. D'aquests residus que fem, quilo i mig persona a dia, que vol dir una família del que abans era normal, 4, 5, 6 quilos al dia, que vol dir gairebé 2 tones a l'any, un sol d'unitat familiar, un 40% és orgànic. La resta dels fideus, de les bledes, de l'arròs amb galera, del llamàntol, del gall de Sant Pere, l'espina, Un 40% és orgànic. Ens el venen a recollir a casa, però de camí cap on ha d'anar hi ha pèrdues i és això el que influeix amb el desordre. Definitiva. En aquest pregi de matèria orgànica, en això que seria el gra a Port de Tarragona, que els descarrega encara en obert, com es feia abans de Barcelona, abans de la gran mortalitat per la soja, recordeu Barcelona que va haver una gran mortalitat de gent d'asma, problemes respiratoris, va costar molt esbrinar perquè es morien, fins que van detectar que es morien quan es descarregava la soja, hi havia vent de garbí i totes les pellofes de soja anaven a les persones que vivien a Barcelona, que en són moltes, 1,7 milions ara, però la metròpoli 2,7, i es morien. Sabien que es moria molta més gent uns determinats dies, però no sabien per què. Bé, Tarragona ho van canviar i Barcelona es descarrega ara amb Sitges, però Tarragona no. I llavors em convides, tots els codoms de Reus i del Camp de Tarragona se'n van a menjar a Tarragona, cada dia, al port, aprofitant que tenen menjar ad libitum. Hola, es va perdent el senyal? És normal o és avui per... Sí? Va. És que es va, ara sí, ara no, això. Bé, les espècies comensals, aquest nom tècnic, són aquelles espècies que s'aprofiten de nosaltres sense fer-nos mal. A diferència d'un paràsit, d'un mosquit, que s'aprofita de nosaltres, un mosquit o una xinxa, és igual, s'aprofita de nosaltres, de la nostra sang, però ens causa un perjudici, té efectes deleteris sobre nosaltres. Els comensals s'aprofiten de nosaltres sense res. Els codons, mira, això ho veiem, ho veiem fins fa poc, cada dia a la part alta d'Arenys, sí, el gavià argentat de potes grogues, que es diu, amb un bec groc i una punta, veieu aquesta punta? No sé si no es veu, és vermella. Aquesta punta vermella és un estímul perquè el pollet en néixer sense que ningú li ensenyi, piqui allà, cursegi allà i el pare o la mare li tregui el menjar de dintre el pap. El petitó sense haver, un petitó que no ha vist mai els pares, li poses un bec amb un puntet i pica allà per demanar menjar. Bé, el gavià argentat és un dels grans aprofitats i el teníem abans només en poble mariner aquí perseguint i els descarts de pesca, de bous, de tresmalls, i va descobrir que si se'n va obrir, que si se'n va trem, pot escollir el menjar cada dia. Té el que vulgui, per mi, dolç o salat, fuet o llagonissa. He dit dos exemples, però n'hi ha més, clar, a tots els abocadors, a Montoliu, a Lleida, a Orís, a Osona. I així ha colonitzat aquesta espècie, anar resseguint els abocadors, cria trem a la Pobla de Segur, a Camprodon, lloc de muntanya, ha arribat a criar aquesta gavina de costa, però i tant, què té menjat? Gran intel·ligent i fa uns 18 anys que cria Arenys. Sempre n'hem tingut, alimentant-se a l'hivern dels descarts de pesca, però ara ja ens cria i causa alguns problemes en alguns terrats d'Arenys. El senglar, que no hagués posat Arenys abans, però ara ja sí, perquè ja ens ve a la zona periurbana, a la pell, a què ve a fer? A menjar. Però que no té menjar, no té menjar a la Serra Polseruda, a la Serra del Benet Ros, a la Creueta, o és igual, a la Serra d'en Sala, que no hi té prou menjar allà, per venir aquí al Rial de Canalies, o és igual, al del Bareu o al Rial Llarg, cada nit. Doncs el que passa és que en un contenidor de residus d'un metre, un metre cúbic, hi ha més menjar que en 200 hectàrees de bosc. En un metre, en un contenidor, hi ha molt més menjar que en 200 hectàrees de bosc. Com que són éssers intel·ligents, els suïts, han après això i en comptes de tirar, cansar-se rostos amunt, rostos avall, per una muntanya, me'n vaig al contenidor, el trabuco i torno a poder escollir si fideus, si arròs, si mongetes, si fesolets i tot això. Un gran problema que ara amb la pesta porcina s'ha agreujat, perquè és només l'efecte de l'augment d'aquesta espècie, que cada cop n'hi ha més i cada cop n'hi ha més llocs, que no és el mateix. Allà on n'hi havia n'hi ha més, i allà on feia 300 anys que no n'hi havia, ara n'hi ha. Com el Delta de l'Ebre, o el Delta del Llobregat, o el Camp de Tarragona. I bé, més espècies comensals. Fastidio. La murga aquesta, no? Que tothom ha sentit, no? Tres cops de veu, Tres, eh? En sortirà un de cinc cops de veu que no és aquest. La tórtora turca, molt abundant en ells, tothom pensaria que hi és de sempre, i no, és una espècie nova, va arribar sobre els anys 80, 82, hauria de mirar-ho, 84, n'hi havia menys abans, no n'hi havia cap. I a Catalunya, tampoc. Va arribar a Catalunya, a Perpinyà, des de la Provença, va arribar abans a Perpinyà que Girona, Girona abans que Mataró, Mataró abans que Barcelona, Barcelona abans que Tarragona, i ara és a tot Catalunya. Si agafes un article acadèmic et diu que cria 5 cops l'any, sí, per sempre, és un cosí germà dels codons, eh? Ponen sempre dos ous, vol dir 10 ous l'any, que vol dir 10 tortoretes l'any. Doncs aquí al Maresme hem trobat fins a 10 nius l'any. 10 mesos criant de 12, o sigui, sempre activa sexualment. Aquesta murga al matí, eh? La panerola. La panerola, que és la que, mira, il·lustra la mala traducció de Kafka a la llengua catalana, eh? Kafka, la metamorfosi i tot això, l'han traduït com escarbat. I no és cap escarbat el protagonista, sinó una panerola. Diu, més o menys el mateix, eh? No. Una panerola i un escarbat és a nivell taxonòmic com una papallona i un escarbat, eh? Està tan pròxim. Bé, les paneroles de les cuines que surten de nit i en els llocs bruts a menjar. I per què en tenim ara més que abans? Doncs per dos motius. Un, lligat al canvi, a l'augment tèrmic, però sobretot a les calefaccions de les cases. Una casa del 1940 d'Arenys de Mar, les paneroles s'hi anivien només en època de bonança. Abril, maig, juny. Ara, perquè la major part de cases estan a 7 graus. 10, allà hi havia el braser, la zona de viure. Ara les cases i a casa estan a 25 graus. I és un aspecte que ve d'Amèrica i altres de l'Àfrica tropical i estan aquí molt contentes de les calefaccions. I el mateix passa amb les formigues. Aquestes són de fora, eh? Les formigues, qual? Hi ha formigues a l'Eixample de Barcelona, al 12è pis, que no n'hi havia abans. I cada cop n'hi ha més, i més sovint. I per què surten ara al gener i abans no? Per les calefaccions. Perquè una casa a l'Eixample, el 1900, feia un fred que pelava d'octubre a abril. I ara les cases estan a 20-22 graus, que és el seu òptim. I per tant, eh? Hi ha alguna pregunta?
No,
per tant, troben menjar nostre, que anem perdent als carrers, a les places, als bars, quan ens agafen els residus, cau sobre una bossa i cau per allà un tros de pollastre, troben molt de menjar. Però a més hi ha persones que deliberadament i lliurement van alimentar-les. En aquest cas, aquesta senyora a Barcelona ha alimentat coloms. I a Arenys també en tenim 7 o 8 llocs on cada dia hi ha gent alimentant els coloms. Amb una zoofília mal entesa, eh? No fan cap bé al colom C. El colom, bona temperatura, sense depredadors, i menjar tot el que vulgui, festa major. Eh? Ningú se'n ve cruspir, a mi. Tinc el menjar que vull, i a més hi ha una temperatura alta, tampoc paren de criar el colom roquer, que se li diu roquer, en català, aquesta espècie és el colom roquer, emparentada amb aquesta, però no és l'home. Aquesta fa parrupeig, eh? Parrupeig aquest continu. Se diu roquer no perquè li agradi l'Elvis Presley, sinó perquè feia els nius amb forats de roca. Roquer de niu sempre dintre dels forats de la roca. El cap de Creus, el cap de Cavalleria de Menorca, a dins dels forats. I què fa aquí, Arenys? Doncs ha aprofitat, bé, segats artificials, cases abandonades, torres de guaita, masies abandonades, on hi ha forat, cap allà dintre. Simulant el penya-segat natural. A Barcelona? A Barcelona? Mireu això què és? Veieu? No sé si es veu d'allà dalt, de General Tercera Graderia. Benvinguts a l'estadi, ho veieu? És un ocellet blanc amb potes llargues amb una boina carbassa i amb un bec carbassa. Aquesta és una espècie nova aquí al Maresme, no ens cria al Maresme, però ens ve a menjar els camps, es ressegueix a l'autopista a vegades, és l'espluga bous, és la mateixa espècie que surt al damunt dels búfals i dels cocodrils a l'Àfrica. La mateixa, espluga bous perquè espluga... perquè espluga lleva tots els paràsits, els bous, de, no només els bous, de les vaques, dels bens, dels búfals, depèn dels llocs. No tenim aquí, i a Barcelona hi ha senyores també alimentant-los.
Sí.
I l'últim negoci que vaig començar ara fa un any a Barcelona, ja en parlarem, eh? No, obrim, no està la cotorreta, que és una espècie exòtica invasora que va arribar al 78 a Catalunya, s'ha escampat per tot el litoral, sinó el negoci. Aquests paguen 3 euros per fer-se la foto. Tots amb factura, eh? Amb la factura... Nou negoci, alimenten cada dia els cotorretes en un lloc perquè la gent vagi, s'hi faci fotos, en una hora vaig estar mirant, van passar 20 persones, doncs 60 euros. Quatre pipes i la cotorreta, aquest sol tan escar... i que Arenys en tenim un gabadal, va arribar tard, eh, Arenys, va arribar 2003-2005, fa 20 anys. És una espècie que no sabem com va arribar a Catalunya, que s'ha estès per tot Catalunya, que fa un niu en aquells nius colonials que es veien al xifrer. Colonials que vol dir que no hi viu una parella, sinó 6, 8, 10 parelles juntes, que si els nius cauen a terra, destrossen el cotxe, maten persones, a Catalunya encara no, a tota Europa, sobretot als Estats Units sí, molta gent mort per caiguda de niu. I que hi ha problemes a nivell de soroll amb hospitals, residències geriàtriques, centres de tractament psiquiàtric, que amb una palmera això fan molta fressa i no saben què fer, treuen el niu i al cap d'una setmana el tornen a fer. Bé, hem dit que a la ciutat hi ha molt de menjar en el medi urbà, a les cases i el que perdem pels carrers, als patis de les escoles. Han après a anar a menjar al pati de les escoles. Hi ha escoles a Catalunya, no puc dir quines, aquí he treballat, que els nens no poden sortir a esmorzar al pati. Han d'esmorzar a l'aula. No diguem. I han de sortir després, per no traure tanta fauna, no? A més, als pobles hi fa poc vent. I a més hi fa més calor a dintre de la ciutat. Per què hi fa més calor? Home, per les calefaccions, per si hi ha l'aire condicionat, per allò, pels tubs d'escapament dels cotxes, però sobretot per l'asfalt. En el cas d'Arenys ja es nota la diferència, eh? Entre Arenys a Mar i Arenys amunt, cauen 3-4 graus, però a Barcelona molt més, entre la plaça Catalunya i la Riera d'Argentona doncs cauen 5-7 graus. O sigui, l'hivern surts de l'Eixample a 8 graus o a 10 i arribes a la... creues de Riera Argentona a 2-8 graus. I això quin efecte té sobre la fauna o sobre la vegetació? Doncs aquest, eh? Ara els veiem aquí les antenes, ho veieu o no? Que es queden les, ara quan cau el sol, els estornells, eh? Sí, sí. Això en anglès té un nom, aquest, científicament no sabem com s'ho fan per fer aquestes formes, eh? En un segon tenen forma de galeta, i en menys un segon esdevenen forma de botifarra. Qui dona l'ordre? Com ho fan tan sincrònicament? No ho sabem. No hem pogut escatir-ho científicament. Però fan aquestes nuvolades que són molt maques, però no pel pagès. Perquè arriben aquí el novembre, desembre, que és l'època de plegar, no el Maresme, que n'hi ha poca, oliva. Els olivars de l'Empordà, de les Garrigues o del Camp de Tarragona estan a mort amb aquest. Aquí Arenys anaven a dormir al capdavall de la Riera, no sé ara encara també, els plàtans de davant de l'Ajuntament i la palmera allà de Can Ramis i de Can... D'aquí el tenim. L'estornell, que té un cant optimista i pessimista alhora, no va? Però és optimista? Però és pessimista. L'estornell, ara... No, ara ja no. una mica abans ja el que fa és anar a les antenes d'Arenys, els nucli antic d'Arenys, se'n troben allà 500.000 junts i se'n van a dormir tots junts cap a un altre lloc, tots junts. Aprofitant què? Que fa menys fred i prefereixen dormir al cim de la Rambla de Figueres, al carrer Santa Clara de Girona o la Rambla de Barcelona, perquè té la temperatura i són a termostalles 5-7 graus superior. Bé, a les ciutats també hi ha contaminació atmosfèrica, això afecta molt a nivell, uns senyors britànics van descobrir que aquests éssers, que heu vist tots, que no tenen popular en català, o si algú el sap, jo l'he buscat, no l'he trobat, que són els líquens, això que hi ha a les taulades, això què és? És una alga? És un fong? Doncs és un matrimoni de conveniència entre una alga i un fong. Aquest matrimoni de conveniència entre una alga i un fong que s'ajunten. Se'n diu simbiosi. L'alga, que és verda, li dona matèria orgànica al fong, que és el que s'alimenta, els fongs són com nosaltres, heteròtrofs, ens alimenten de matèria orgànica, i el fong que li dona a l'alga? L'embolcalla i la protegeix de la radiació solar. Això és un mal de cap taxonòmic també, perquè o no ho posem amb el grup de les algues o amb el grup dels fongs, no ho sabem, i hem creat un grup a part que diem fongs licanitzats o líquens, a part de tot perquè no sabem on posar-ho, com que és una alga i un fong sempre junts. Bé, els líquens, els britànics, fa ja molts anys, van descobrir que en funció de la contaminació atmosfèrica, l'abundància de líquens, però sobretot la diversitat de líquens de les taulades canviava. I mirant-ho a Manchester, a Leicester, i això veiem que ciutats molt contaminades no hi havia cap líquen. Mitjanament contaminades, poquets. I gens contaminades, les del nord, Edimburg i tot això, doncs plenes de líquens. I en comptes de gastar-se diners en fer anàlisis de l'aire, de la química de l'aire, tot mirant només les taulades dels líquens, els que en saben, que són molt pocs a Catalunya, només mirant els líquens de les taulades poden deduir, poden inferir la qualitat de l'aire, si és bona, dolenta o molt dolenta. De les ciutats també fa ja soroll, tot arreu, a l'Arenys, a Mar no molt, però les obres, tot arreu sempre hi ha obres, als carrers, la neteja viària, quan passen a baldejar, i a la nit les terrasses, per qui viu prop de la Riera, no? Les grans queixes són les terrasses. Com afecta això? Com afecta això a la fauna? Doncs no ho sabem, no se sap gaire bé. O sigui, sí que sabem el soroll com afecta algunes espècies de fauna, però no ho podem categoritzar, de dir, en els granotes i gripaus d'aquesta manera totes, en els argatanes d'aquesta altra, a tots els ocells, no ho sabem. Hi ha algú que ho ha estudiat per una espècie, però no per tot. Però en general, com il·lustro amb això, això és un falcó criant a la Sagrada Família, un projecte amb el qual vam començar el 99. El falcó havia criat sempre a Barcelona, des que teníem reis els catalans, fins al 1974, en què van enverinar la darrera parella al niu, els colombòfils. I el 99 vam començar un projecte per recuperar-ho. Tanco aquí el parèntesi. I ja tenim 5-7 parelles del falcó criant, falcó peregrí. Però el que vull dir és a la Sagrada Família, amb aquell soroll de grues, de guiris, del brugit de l'eixample, del tragí de l'eixample de cotxes i camions, i crien tranquil·lament. Però no hi ha soroll, oi tant, que hi ha soroll. Ara bé, si Déu no vulgui, una nit, inesperadament, algú fa un castell de focs o tira petards un dia del 30 de maig a la nit, a prop d'aquí, probablement abandonaran el niu. Amb això el que vull dir és que l'efecte del soroll sobre la fauna sovint no és tant per intensitat, el soroll, la força del soroll, sinó per imprevisibilitat. Els animals s'adapten, s'habituen, per dir-ho més bé, amb un determinat soroll de fons, els cotxes de l'Eixample que entren a les 6 del matí i se'n van a les 10 de la nit, els guiris que entren a les 9 i se'n van a les 7 de la tarda, els operaris que treballen de 8 a 5, les grues igual, però si hi ha un soroll inesperat, afecta. Amb la contaminació lumínica passa quelcom similar amb el soroll. No hi ha estudis sobre què passa amb tots els animals. En tenim amb alguns, però no amb tots. Això és... podria ser Barcelona, no? Però no ho és. És Los Angeles by night, una gran una de les grans metròpolis mundials, eh? Molt de... I això té efecte sobre la fauna? No, sí, les arnes van cap aquí. Si algú s'ha dedicat a la pesca també sap que el peix blau o els calamars també van cap on? Cap a la llum. Per què hi van cap a la llum? Doncs no ho sap ningú. Això se'n diu, i qui us ho digui, és un mec que li agrada fer barba i fer el mec. No ho sabem. Sabem l'efecte. Tots aquests animals van cap a la llum. Per què? Llavors a partir d'aquí es teoritza amb conjectures diferents. Sí, perquè això potser hi ha més menjar al voltant de la llum, han après que hi ha més menjar. Però no s'ha demostrat. El que s'està demostrat és que van a la llum. Clar, passen per aquí volant. Ocells, bueno, en el cas de Los Angeles no, en el cas de Barcelona, ocells que van de l'Àfrica a la Rússia i veuen aquella llum i es desvien. O es desorienten, que són dues coses diferents. Poden ser atrets per la llum o poden desorientar-se. Merdot, el mascle. D'aquí, sí, un mes i una setmana començarem a sentir-lo cantar. El mascle, el merlot, és el mascle negre amb el bec carbassa, començarem a sentir cantar, amb aquest cant tan bonic, molt variat, i puja i baixa molt, no? Bé, he posat el merlot perquè a Barcelona canta de nit. Ah, diu, de matinada, Pere, no, de matinada no, de matinada tots els ocells, la majoria dels ocells canten de nit. Tu tornes de sopar a les 2 de la nit per Barcelona, boom, i sents... o sent... mallarengues i merles cantant. Per què? Llum. Troben menjar. Bonança tèrmica. Molt pocs dies l'any fa fred a Barcelona. Molt pocs dies l'any. Menys de 10 dies de l'any. Doncs actius. I així tenim el merlot cantant. Val a dir, com que aquesta és una xerrada com les més, que relliga una mica també ciència i cultura, el merlot és banyeta en la mitologia catalana de la Catalunya Vella. Això ho recull molt pels amants de Verdaguer. Verdaguer, ho sento, cap allà. Doncs en els seus escrits fa servir l'àngel merlenc com a sinònim de banyeta del dimoni, del diable, de Lucifer. Aquí que havien fet tants de pastorets, eh? Doncs, per què l'àngel blanc que va davallar l'infern, que va davallar l'infern, i es va socarrar i va quedar negre. Per tant, ell fa, àngel merlenc, allunyeu-vos de mi. Això Verdaguer ho escriu en les seves obres, eh? No us vull veure més, àngel merlenc, temptacions, eh? Tot això. I Paul McCartney li dedica una cançó, eh? Paul McCartney. Blackbird, que vol dir merlot, en el seu àlbum anomenat Àlbum Blanc. Bé, he dit que hi havia 11 característiques, eh? Una altra característica de les ciutats europees, mundials, és que hi ha una estructura vertical dominant que afavoreix espècies rupícoles. Què vol dir una espècie rupícola? Aquella que necessita sempre una paret per viure, o sempre o en parts crucials de la seva vida una paret, per criar-hi, per fer-hi niu, per menjar-hi. Doncs mira, que tenim aquest edifici tan vell. Tan bonic, amb molt bones vistes de l'edifici cap a davant, no del port cap a davant. I aquí tenim els dragonets, que es veuen a foc. Els mòbils. Els dragonets es veuen afavorits per les parets i pels fanals. Què hi fan els dragonets en els fanals? Han après, en aquest cas sí que és veritat, que on hi ha fanals hi ha arnes. i com que s'alimenten d'arnes, aquests sí que sabem per què hi van. Les arnes no sabem per què tenen aquest que s'anomena fototropisme positiu, atracció per la llum, però els dragonets sí, per menjar. Que no diuen que s'alimenta de la llana, no, s'alimenta de les arnes, les erugues de les arnes que es mengen la llana. I oreneta cua blanca, tota ella tan maca amb aquest, hi ha cinc espècies d'oreneta a Catalunya, perdó, a tota Europa, cinc, i a Arenys de Mar ja en tenim quatre. De totes les cinc que hi ha a tota Europa, d'Irlanda als Urals, del Camp Nord a Tarifa, quatre ja els tenim des de fa 20 anys a Arenys. Però bé, no poden sortir totes. La cua blanca o cul blanc, com se li diu, triga 7 dies a fer aquest niu de fang. És migradora, aquí la veiem, una foto preciosa, no sé si ho veu d'allà dalt, queixalades de fang. Per això vam titular amb l'Enric Badosa una conferència i d'un altre treball, Nius de Riera i de Rial, seria més acurat dir nius de desembocadura de Riera i de Rial, perquè és quan arriben a la segona quinzena de març, se'n van al setembre-octubre, però els nius s'hi posen fort al juny-juliol a fer nius. I van a la desembocadura del Rial del Pareu, de la Riera de Sobirans, i aquí van fent. I el Calvari, no del Golgota, de Nostre Senyor, l'edifici Calvari, que té a veure amb això? Doncs perquè quan es va fer el darrer cens d'oranetes d'Arenys, amb l'Enric, el van fer a la dosa a la gelada, un de cada tres nius d'oraneta és en aquest edifici. En aquella època no s'ha tornat a fer mai més cap de complet, parcial sí, de tot el poble. De cada tres nius d'Arenys, un era aquí. I ara pot ser pujat perquè ara n'hi ha uns 120-130. I ara tenim un nou cosí germà que molta gent aquest hivern s'ha adonat i m'ho han enviat en fotos i en vídeos. Hosti, però, que viu a Bellavista, allà a la Pietat. No, fixeu-vos, és com una oreneta, però tota de marró. Marró, xocolata. És una nova espècie, el zorro carol, que cria a l'Alt Pirineu i al Pirineu, venia i ve a hivernar aquí. No passava mai. I tenim aquí, a prop d'aquí, aquí darrere, n'hi ha 200. I la gent s'ha adonat, al gener veient oranetes, què està passant, Pere, canvi climàtic, no. No, roquerol, és una altra espècie d'oraneta que cria al Pirineu i que baixa a hivernar. Però ja ha començat a criar al Maresme, i enviat-los a... La diferència és que és tota marroneta. I bé, en els llocs aquests, estem parlant de les espècies que necessiten paret per viure. Un són aquest, a veure, bé, no es veu gaire bé, el xuriguer, que es va extingir de Catalunya, es va extingir del Maresme el 75, i ja no hi havia cap parella de xuriguer. És una espècie que vol fer niu amb penya-segats i menjar sargantanes, ratolins, grills i llagostes en llocs oberts per criar penya-segat, natural o artificial, però per menjar erms i altres llocs. I amb l'Enric fa una colla d'anys també vam fer aquest projecte de reintroducció del xuriguer per nosaltres, que pujàvem a dalt del campanar cada dia a alimentar-los amb uns pollets, amb la mateixa metodologia que vam fer a Barcelona, però allà amb diners, vaig fer amb un company el projecte del Falcó Peregrí. Aquí, nosaltres, pujant cada dia a donar golles per menjar el xurigaret. Bé, no va servir en aquest moment per criar, aquí el tenim més bé, Falconi, xuriguer. No va servir aquest projecte perquè es cries, però ara Arenys de Mar tenim 3-4 parelles ja cada any criant-hi. Cada any. El xuriguer s'ha adaptat tant a la ciutat que a Barcelona es troben amb això. Que et criden, van a regar les plantes i es troben la jardinera amb ous, com passa a Arenys, amb colom, tortura, a la riera sobretot, pudor, tortura turca, algun cop merla, el tudor, ara en parlarem. Per què? Penya Segat, Nou Barris, el barri del Congrés, edificis alts, menjar al Besòs, doncs vinga, a criar. Aquí els tenim amb un altre exemple que vaig fer, una altra foto que vaig fer fa anys. Aquí tenim la femella amb els pollets, la jardinera, el penya Segat i vinga. I el xoriguer català s'ha adaptat culturalment, ja dic fos culturalment, una cosa que va començar aquí. Aquí i el País Valencià, veieu què fan aquí? El xoriguer va començar a alimentar-se d'ocellets de gàbia. Va aprendre que a Catalunya molta gent té ocellets de gàbia, pinsans, caderneres, canaris, el que sigui, lluers. I com se'ls menja? Com ho fa? Obre la porta? Obre la porta? No. Això ho vam haver-ho de provar amb el projecte del falcó peregrí, perquè se'ns acusava que els falcons es menjarien els ocellets de gàbia, i el falcó té una pota que s'intenta passar, tomba la gàbia, no pot passar. Posa la pota per dintre, passa la pota per dintre, els barrots, i la cadernera, pinçà, el canari, s'esprevera, mai tan ben dit, pam, tanca, la potega, i el treuen a trossos. El treuen a trossos. Això era anecdòtic abans, era algun xuriganet que ho feia. Ara ja és part de la dieta. Cada dia els xuriguers de Barcelona, de Mataró, de Sabadell, de Terrassa, de Girona, cada dia van a cruspir-se algun ocellet de gàbia. I, finalment, el falcó, que vaig dir que a Barcelona es va extingir el 74 i gràcies al projecte que vam fer el 99, gràcies a en Pep Puig, aleshores a l'Ajuntament, ara és un insigne ecologista que va tenir molt clar de fer aquest projecte, ara cria a Barcelona, això és la Sagrada Família, això és el mascle cridant la femella des de dalt, el mateix, el xuriguer cria amb penya Segat, però diferent, perdó, el falcó, però diferent del xuriguer no s'alimenta de grills, ratolins, llagostes i sargantanes a terra, sinó que el falcó s'alimenta només d'ocells. Exclusivament d'ocells al vol. Coloms, a veurem. I aquí l'Alicia Herrero, una noia, no sé si és aquí o no, ja no crec perquè no. Coneixeu l'Alicia Herrero? Sí? Veus? Que té un pis des d'on entrelluca un arbre mort on cada tarda ve el falcó peregrí, a Arenys. Però no a criar, fora d'època de cria de moment. Tant no ens cria el poble, algú que està hivernant per aquí a prop, vam trobar un niu, aquí, vaig trobar un niu a uns 15 quilòmetres al nord, potser és aquest, no ho sabem, però ve a menjar cada dia a Arenys. Què menja? Doncs els codons, les tortures, i aquí el treball que vam fer fa anys de la dieta del codon de Barcelona era mirant els llocs on menjava, anant mirant les plomes i anar. 52% colom, 13% tortura turca, 100% estornell, 4%, això segur que ha pujat molt, això és de fa 20 anys aquest treball, 4% cotorret argentina, ja està, i després un reguitzell d'espècies molt diferents, entre les quals algunes que no s'havien vist mai a Catalunya. Jo, home, si no s'han vist mai a Catalunya vol dir que són molt rares, i com és que el falcó se les ha menjat? Doncs perquè els falcons a Barcelona estan criant sobretot en el front marítim i estan a l'espera sotjant els ocells que venen de l'Àfrica i pugen a Rússia o baixen de Rússia cansats i van a per ells, al mig del mar i se'ls cacen. I gràcies a això hem vist, bé, les ciutats en general ara, hi ha una producció primària baixa, que vol dir, si fa poc verd, ciutats són poc verdes, però una producció, això és Barcelona, l'Eixample, Vilafant Cerdà resurt, digués una resurrecció, faria un atac de cor de veure que tots aquells jardins que havien de ser interiors, tots es fa, Barcelona és una ciutat, és de les ciutats més, això ho sap poca gent, i tècnics, Barcelona és la ciutat més densa del món, de tot el món, duplica Nova York, no Manhattan, Nova York City, Barcelona té el doble d'habitants per quilòmetre quadrat que Nova York, és molt densa, però a canvi hi ha una producció cultural alta, no? Si fa el modernisme català, el noucentisme de Can Montal, o el Mobile World. O sigui, poca producció vegetal, poca, no està molt arbrades les nostres ciutats d'aquí catalanes, molt lluny de les d'Oslo, Uppsala o Tallinn, no? Tot això favoreix les espècies foranes, tot aquest tragí, de plantes que ens arriben de fora, de pneumàtics per a les nostres indústries, de testos, de tot, afavoreix espècies de fora que arriben als ports, s'escapen i veurem què passa. El nespre no seria un cas, el vam dur d'on? De la Xina. El cultiven al Japó i el nomen el nespre, és un dels arbres típics de les eixides del Maresme, les eixides del Maresme que hi ha com a arbre. Llimoner, nespro, magnòlia, de vegades, taronger i algunes morera. Em sembla que no em deixo, si fe, no l'he fet l'estudi, però si anéssim entrant a totes les eixides que queden del Maresme, calculo entre un 90 i 99% dels arbres serien aquests que hem dit. Aquest ve de la Xina. La magnòlia ve de l'Àfrica, ve de l'Amèrica de l'Est, de la costa de Virgínia. Allà la magnòlia grandiflora no la tenen per fer maco com nosaltres. La tallen i en fan fusta de molta qualitat. Aquí la van portar per envellir, per exemple, a la catedral de Barcelona, allà amb les oques hi ha les magnòlies, el claustre, perdó. Els plàtans, que fa molts anys que són entre nosaltres, però en fa 500 anys, són d'Àsia, com els de la nostra arbreda, aquesta arbreda fenomenal de la Riera, no? Poc madurada, en canvi, i única a Catalunya, hi ha pocs llocs a Catalunya amb una tirada així de llarga d'arbreda. I plantes invasores, com aquesta que trobem al port, bueno, al port hi ha molts llocs, l'ailany, que ve del sud-est de la Xina, del sud-est asiàtic, o aquesta que ve d'Amèrica, que és l'escàcia, que es diu aquí popularment, acàcia, del qual se fa mel, la mel d'acàcia, però aquesta és d'Amèrica. Totes dues són invasores, exòtiques i invasores. Totes les exòtiques són invasores? No, de fet, una minoria. Exòtica vol dir que ve de fora, una minoria. No més alta del 7% de les espècies exòtiques esdevenen invasores. Invasores vol dir que comencen a colonitzar i a fer fora fins i tot les espècies autòctones, no? Aquí tenim algunes, la tortuga de Florida, que es venia a la Rambla de Barcelona amb una palmera i la gent s'enfartava per la pudor que feia a mesura que anava creixent i que si li posaves el dit, nyac, et mossegava perquè és carnívora, és d'on es pernil. Dolç també, la tortuga de Florida, la cotorreta que ja han esmentat, que va arribar el 78 a Barcelona, els gats. No, els gats què pinten? Doncs que els gats hem naturalitzat una cosa antinatural, els gats han de ser casa, i estem creant colònies de gats d'una espècie. Home, és autòcton, el gat no és autòcton, el gat ve d'Egipte. El gat és d'Egipte, el vam domesticar per ajudar-nos, a què? A controlar ratolins de les cases, de les masies, però no per tenir pel mig del bosc colònies de gats i anar-te'ls alimentant. Els peixets aquests que hi ha a les eixides, també d'aquí, d'arenys vermells, els carpins que ens arriben, aquests són del Japó, venen del Japó i aguanten l'aigua freda sense res. I per tant la gent, els peixets ho tenen a les passes, els hi fa control d'insectes i tot això. I dues espècies de cotorres arenys. Aquesta és aquí, la veig aquí, menjant-se un ametlló. Veieu l'ametlló? Devoren els ametllons, no només els ametllons, perdó, tot, préssecs, pomes i tal. I aquesta altra que pocs ara ja ens hem fixat, que en fa el doble, que és així de grossa, i que es veu molt pel parc de Lourdes, entre d'altres llocs, però volant, no a terra. Aquesta per terra, alimentant-se allà a les escoles, al Joan Maragall i altres llocs. Aquesta volant i fent el niu amb forats d'arbres. Així de grossa, ve d'Etiòpia, Kènia i de l'Índia. Escapada de gàbia, no és que hagi vingut d'allà. Gàbia ha escapat i està criant per tot arreu. I per acabar, doncs, l'última, hi ha 11 característiques. Qualsevol ciutat del món és un tapís de 4 colors, amb diferents proporcions de colors. La Laia Capdevila, en Martí Guada, els anomenaven amb molta gràcia el món gris, blau, verd i groc, on el gris són els carrers, les teulades, les zones pavimentades, el groc, els camps i pastures, el blau, les fonts, les basses, el riu i el mar, i el verd, les nostres forests. Totes les ciutats del món és un tapís d'aquests 4 colors, però diferents proporcions. A Barcelona hi domina el gris i a Oslo el verd, no? I això és Arenys, no? Amb una zona urbanitzada, urbana tancada amb secció triangular al voltant d'Òria, zones urbanitzades disperses, laxes, les urbanitzacions, i taquetes de boscos entremig, sobretot els llocs en pendent, i camps que encara queden abandonats o no, i erms al fons de valls. No? A la part grisa hi trobem la rata. En el món, no sé si he posat, si el món gris, la rata. La rata, no sabem com va arribar aquí a Arenys ni a Barcelona, però a finals del 18, principis del 19, i qui li agradi la història o que li vingui el món de l'epidemiologia, diu, no pot ser, perquè la pesta bubònica, i la pesta, i Arenys, i els massims, i Sant Roc, i totes les llegendes agudes i breves, és molt anterior, i el transmetia les puces de la rata, no? Sí? Sí, això diuen, d'una altra rata. Tenim dues rates de Catalunya, totes dues importades. Aquesta, el 19, de l'Índia, i l'altra no està com va arribar, però s'especula sobre el segle X, de fora. Dues soles rates, la negra i la grisa, més de claveguera i urbana, la negra més de pagès. Com més de pagès és un poble, la negra domina. A dintre d'una gran ciutat només hi ha grisa. I allà on la ciutat, a l'epidermis de la ciutat, amb els camps i els boscos, les dues. I tenim, aquest em va agradar molt, un canvi, que hi ha hagut la cotxe a la part grisa, hi ha un nou nidificant, mascle, moda masculina, negra més o menys i la cua vermella, moda femenina, és la cotxa fumada, una espècie nova al Maresme, no només Arenys. L'havíem d'anar a Aigües Tortes, a Núria, a veure-la. I el 2003 en vam començar a veure per les teulades, per què? No ho sabem. I ha començat a criar, i cria ara tot el Maresme. Una espècie que anàvem a 2.000 metres per veure, ara cria a les teulades del Maresme. El tudó, que és com un color, però en gros, no ho faig al camp perquè us espantaríeu, però en comptes de 3 síl·labes en fan 5, en versió light, 5, tu, fent una conferència a la Baixa Segarra, al castell, un propietari d'allà de camps em va dir que deia justícia, senyor. Sí? Justícia, em va quedar per sempre, justícia, senyor, però amb normativa prefabriana, verdagueriana, perquè qui hagi pogut estudiar la nostra llengua, que no és tothom, ni molt menys, ha estat molts anys prohibida, segles, de fet, doncs sabrà que justícia, senyor, són 6 síl·labes, però fem a l'època de prefabra justícia, senyor, que diu el tot. Aquesta espècie que era de bosc, de fa 15 anys s'ha posat a criar dintre d'Arenys. Per què? Tampoc ho sabem. Perquè és més verda? No. Això que ha fet Arenys, ara, perdó, a Catalunya, que ja cria el mig de Mataró, de Barcelona, de Terrassa, fa 15, 20 anys, a Centre Novo va fer fa 100 anys. Hi ha hagut un decalatge de 100 anys, fins aquí han fet el mateix. Els caçadors el pelen i es fa doncs, a la vinagreta, guisat... La banda sonora de l'Hora Blava d'Arenys i de tants pobles de Catalunya, quan cau el sol i es comencen a pentinar les teulades, sí? Encara la gent els anomena oranetes, i no són oranetes, ja sabeu que són magalls, eh? Els magalls que en diuen el Maresme, falciots que se'n diu com a nom estàndard, vinjola que en diuen a Mallorca, girapadàs que en diuen a Sant Feliu de Guíxols, fumats que en diuen a Roses, molts noms per la mateixa espècie, no són oranetes ni tenen res a veure, arriben a Arenys entre el 7 i el 15 d'abril, i abans se n'anaven per la Mare Déu d'Agost i ara se'n van ja per Sant Jaume. Per què tornen abans? Tampoc ho sabem. Però Arenys queda en silenci els capvespres del so dels ocells, eh? Aquell so tan bonic. No fan, no construeixin els afans, sinó sota les teules o en forats de parets mitgeres. I ara ens ha arribat, de fa uns pocs anys, un cosí germà seu, amb la panxa del Madrid, però que en fa dos, el Ballester, falciot per la forma de fals, i Ballester per la forma de ballesta. No són oranetes, eh? No fan nius de fang i això, a dintre de forats de parets mitgeres, a les carcasses de les persianes, a dintre, pum, i allà, a criar. Aquest és així de gros, eh? Molt gros. I bé, en el món de pagès, en retrocés a l'Arenys com en retrocés a tot Catalunya i a tota Europa, amb intensitats diferents, però retrocedint a tot arreu, l'Horta del Pilar, que porta en Jaume Soler, ja no, ara hi cultiva taronges aquí, cosa que m'ha fet il·lusió, perquè el conreu de taronja era típic del Maresme fins a les gelades del 55 o 50. Eh? Aquest ésser tan rar que té aquí un aparell que no es veu, que punxa i pica l'arbre i li xucla la saba, és la cigala, xitxarra, té molts noms en català, que és aquest cant que si fa calor i el sents en tens més, no? Té un cicle, en les zones de camps, té un cicle biològic molt complex, ja que anem acabant, eh? Molt complex, s'enterren, ponen els ous a dintre les arrels, tornen a sortir, tornen a enterrar-se, molt complicat. La serp verda, que tenim Arenys, la més grossa, verinosa, gairebé 2 metres, els rials, massa, que ha après ja a venir a viure dintre dels pobles, abans era de pagès, i ara hi ha garses al centre de les ciutats. De què mengen? Doncs com les gavines, a les restes de menjar. I què més? Ressegueixen carreteres. I què fan resseguint les carreteres? Trobant-hi un gat planxat, saben que a les carreteres molt transitades sempre hi ha un eriçó, un gat, un gripau, un gos, i tenen proteïna. Ho han après. Això abans no ho feien, eh? Ara, la garsa, eh? La garsa lladra, que és l'òpera. I Tintín. Aquí. La puput que cria el convent dels caputxins, i aquí sobre també el carrer de, aquí els seràfics a sobre, i el cucut que amb els noms, que Arenys a Mar no en tinc cap de localitzat, però Arenys a Montsí, noms s'assemblen, ells no, la puput amb la cresta, el cucut sembla un rapinyaire, no? Aquest és el cucut, dues notes diferents, i la puput, en canvi, amb una mica més d'ànima de Txekhov i de Dostoyevski, té un cant que és la mateixa nota 3 cops, no? És... molt més planívol o més nostàlgic que el... el cucut. Arenys, sobretot el Bareu i allà el Rià Llarg i el Vallmaria, Hi havia moltes parelles d'aquest del mussol comú, de l'espècie mussol, que fa un cant com un miol de gat. Fent una conferència a Castelló d'Empúries em van dir allà els pagesos que ni deien moriu. I deia, moriu? Com és que li poseu un nom tan llòbrec amb un ésser tan bonic? Diu, no, pel cant, era moriu, moriu, moriu. Que es fa com un miol de gat, eh? Enganya pastors, aquests són dos éssers, aquest el ciboc se sent cada nit arenys, però la gent no sap, és un cant. Allà a la Movisa, des de la Riera, a mi em fa il·lusió sortir el terrat i sentir això. I tothom es pensa que és un motoret. I ressona tot arenja. Arriba el 28 de març, 3 d'abril, el ciboc. Aquest és un cosí germà més de Bosc. Un ésser raríssim que cria a terra, pon els ous a terra, Can Quintana, allà dalt el Turó del Mal Temps també, però cada cop més difícil pels gossos, lliures i tot això. L'eriçó europeu, molt comú als rials d'Arenys, teníem tot, refugi entre els canyers, la bardissa, el refugi, el menjar a les hortes, aquell mosaic és el que li agrada, bosc, horta, sequer, refugi dintre, el l'eriçó, el tuixó, que cada any el veig, a diverses tuixoneres, arenys, tuixó, teixó en altres zones de Catalunya, aquí tuixó, fa nius comunals com els hippies d'abans, on viuen tietes, germans, nebots i tots junts allà, i bé, s'alimenten de tot, també cacen, tot, però sobretot de llombrius. I tenen una cosa curiosa, a l'hora d'anar a fer les seves necessitats fan un forat, fan un clot i van cada dia allà. Quan és ple, es tapen i se'n van a un altre lloc. Les tuixoneres, doncs, les latrines de tuixó, és això. I el món verd, hi tenim l'esquirol, que ara en tenim. No remunta l'esquirol, es va prohibir la caça a Catalunya, es caçava l'esquirol legalment. I es va prohibir, no recordo l'any, 84, així. I no ha remuntat. No ha anat avall, però no ha remuntat. Amb la qual cosa demostra que la caça no era la principal causa del malestar de les poblacions. Per què es caçava? Bé, per envellir les teles, ara no la podríem posar, perquè dalt del tele cauríem, una tele plana, amb la tele, allà amb l'esquirol, ho havíeu vist amb un suro, ara caurien sobre les noves teles, però també perquè Arenys amunt, Torrembó, Sant Iscle, Sant Cebrià, Vallburguina, s'hi feia, les mestresses feien l'arròs d'esquirol. Tradicional, molt tradicional, i que encara es fa, però furtivament. Si abans he dit que el magall, el falciot, era la banda sonora dels capvespres, aquest... és la banda sonora de les nits dels pobles d'aquí de Catalunya Mediterrània. És el xot, un mussolet així petitó, que fa el niu dintre dels arbres, s'alimenta de grills i d'insectes nocturns. És l'únic mussol que tenim, amb una petita excepció, que n'hi ha molt pocs, tan pocs que no el conto, a tot Catalunya, molt pocs, vol dir 3, 5, 7, i queda. És l'únic mussol que és migrador, que arriba el 28, 7 d'abril i se'n va al setembre. El xot, que en molts llocs en diuen xut, xup, xupa, i és el protagonista del carnaval de Solsona. I al ball del xut, surt el xut amb corona de rei, perquè és el rei del carnaval. I va ballant taran, taran, pam, para, para, pam, para, pam, para, taran, pim, pira, pim. I aquest, que és diferent, que és el que ens cria a la Riera, ho sentim mai, no? És el gamarús, que és un mussol més gros, aquesta mida, que fa el niu en els plàtans del Riera, o de dalt al Mal Temps, o de dalt al Paraís, que s'alimenta de ratolins i de taupons, i el tenim, havia caigut pollets a sobre de la gent prenent una horxata. La guilla, molt comú a Arenys, a Rodalia. Quin és el seu hàbitat? Tot. S'adapta a tot arreu, a tot arreu. La guilla és un cànid que fa caus també i s'adapta a tot. I últimament ja ens arriben cabirols. Cada cop n'hi ha més. No és que visquin a tota la vida el cabirol d'entre Arenys, però passen. N'he vist creuar la Nacional, anar per la platja, han tornat amunt. És un cèrvid, és un dels tres cèrvols que hi ha a Europa, el més petitonet, i el 1995 es va fer un projecte de reintroducció al Montnegre i allà s'han anat escampant cap al Corredor, cap a Tossa, cap a Sant Celoni i tot això. I acabem amb el món blau, no? Recordeu, gris, verd, groc i blau, el de fons que Arenys, rius no en tenim, rieres sí, que és el mateix, però que amb un règim hídric diferent, només porta aigua per sobre quan plou i porta aigua per sota sempre. Basses de rec, basses ornamentals, fonts, Arenys, la part més important és el mar, no? Però també tenim basses de rec on hi ha el tòtil. Aquest gripauet, això és un gripauet que porta els ous a sobre, que té un nom que ara no el podríem posar, i la Conselleria de Feminisme es li faria una fàtua i una multa, perquè se diu tòtil, perquè és el mascle que ha de portar sempre els ous. Tots els amfibis passen olímpicament dels fills, tots. Ponen els ous i les femelles, aquí et quedes els ous i adéu. El tòtil no, i el mascle els porta a sobre i els ha d'anar remullant. I fa un cant molt similar al del xot, que per acabar-ho d'embolicar viuen allà mateix. Hi ha molta gent que no els diferencia. És el xot. I el tòtil és més tímid. I varia una mica de variació tonal, mentre que el xot sempre és el mateix to. I vinga, el Bernat Pascaire, que es veu passant creuant la riera, anant cap al Rial de l'Acer, anant amb unes basses a menjar els peixos, que quan entren allà no en queda cap, peixos, capgrossos. L'heu vist mai? A Can Jaupí, a la bassa de Can Jaupí. El Bernat Pascaire, la colònia més gran de tota Europa, perdó, la colònia urbana, la colònia més gran de Catalunya, la colònia més gran d'aquesta espècie de Catalunya i la colònia més gran de tota Europa urbana és a Barcelona, al centre, al parc de la Ciutadella. I això, doncs, com a anècdota, al Delta de l'Ebre n'hi diuen pataquero, el Bernat Pascaire. I dius, escolta, diu, quan havia treballat allà un època, diu, com és que li dieu pataquero? Diu, Jay, Pere, perquè està molt bon pataques. Lo pataquero. El Bernat Pascaire ara està prohibit a la seva caça, però en aquella època caçat i a la cassola. Les gavines que han après a menjar codons. Arenys encara no ho he vist. Que no ho hagi vist no vol dir que no hagi passat, però jo no ho he vist. Ho ha vist algú? Arenys? Arenys? A Barcelona moltes vegades. Arenys també? A Teulada o a terra?
A terra.
A terra, val. Han après, és nou això, Han après a menjar codons, a depredar, que no els poden agafar bé perquè no tenen potes prènsils per agafar, sinó tenen potes palmejades. I els dos corbs marins que venen a les nostres platges. Dalt, el corb marí gros, que ens ve de Dinamarca, Suècia i Alemanya a hibernar, ara el tenim, i per embolicar la troca en tenim un altre, el corb marí plomallat, que cria Menorca, Cabré, a les Illes Balears i el Costa Brava, i també veiem aquí, a les Roques de Lluc, a tot això. Aquest només el tenim el gros en època d'hivern, i l'altre en canvi el tenim tot l'any. Per tant, si el veiem, un corb marí a l'hivern pot ser un dels dos. Si el veiem al pit de l'estiu ballant-nos a la platja, 99,9% és l'emplomallat, el de Menorca, Costa Brava. Pesquen peixos a sota aigua, només. I des d'Irlanda, i amb això que veiem, ens arriba un dels ocells més macos de la fauna catalana, hibernar aquí, al port, a mar obert, i torna amb els bous a buscar, fiturant, és el mascarell o catràs, un dels ordres dels pelicanifons, que té una adaptació que no té narius perquè es llença de 40 metres d'alçada per fiturar els peixos. I llavors no té narius per adaptar-se al xoc. I també tenim els becs, els frarets, o becs de tomatell. N'hi ha arenys? Això m'ho pregunta tothom. N'hi ha arenys? Sí, eh? A mare a dintre d'arenys. Tinc fotos del fraret amb el campanar i una altra amb el Mataró. Per això sí, mar obert. El fraret d'Irlanda, d'Escòcia, d'Islàndia, que és on el van a veure ara tothom, tant que la gent el coneix ara, els catalans, pel nom en anglès. Tindrem puffins, hi havia gent catalana, a mi vaig veure puffins a Islàndia. No, home, no, puffins, puffins en anglès, en català, frarets. I el Maresme, un nom molt bonic, bec de tomàquet. Els pescadors, o bec de tomata. A l'estiu, el bec ben acolorit, a l'hivern aquí, molt poquets venen, eh? Això. I a cap, i és això, al capdavall, doncs, qualsevol ecosistema urbà, com tots els ecosistemes, té a la seva base matèria vegetal. Les aglans, els fruits, les fulles, les flors, dels quals s'alimenten els coloms. Els coloms adoren les flors. Eren, originàriament només menjaven matèria vegetal tendra, no? Les erugues, les pinyes, però també, això hauríem de fer-ho molt més gran, deixalles nostres en grans quantitats, dels quals la tortuga turca, el pardalet també s'alimenta, el colom també, d'aquests, doncs, un esgaró més amunt ja tenim el xuriguer, la garça, el gavià, la mallarenga, el dragonet, la rata pinyada, i a dalt de tot, amb un ecosistema com el nostre, no hi haurà el llop, no hi haurà el lleó, no hi haurà la pantera de les neus del Tajikistan, sinó hi haurà el falcó peregrí. En definitiva, aquesta és la piràmide tròfica d'un ecosistema urbà com Barcelona, com Arenys, com de qualsevol ciutat catalana, i amb això ho deixem aquí i disculpeu els 7 minuts i 10 minuts. Gràcies per tot.
Hola, bona tarda.
Ciao.
Si voleu preguntar.
Abans has dit que hi havia una serp que era verinosa.
Sí, la serp verda.
I és verinosa?
Sí,
clar. Jo el que havia...
No, no, la que has dit era verinosa, però n'hi ha una altra d'arenys de verinosa, l'escurçó.
Sí, ja. Però jo havia sentit les serps que tenen aquí a la gola,
sí.
Tenen veren. Per exemple, tu no toquis mai una serp i posis el dit, perquè la part aquesta té vereno per empassar-se les preses per a...
Aquest seria el cas. Això se diu opistoglif, el que vos dieu, i és això. I el verí, les dents del verí a dintre, de manera que si et toca així no et fa res, però si li poses el dit també te'l clava. Si fas així amb el dit. Una altra pregunta?
Jo mateix, Pere. A veure, les cotorres que estan considerades com una au invasora, què s'ha de fer amb elles perquè això no vagi més?
Ui, sobre què s'ha de fer, té uns escrits de 70 pàgines sobre el que s'ha de fer. El que s'ha de fer, aquí hi ha dos temes, un el que és legal, l'altre el que un pensa. Legalment hem d'acabar amb elles.
Sí, està clar.
Esperem que acabi de sortir la gent, eh? No s'ha sentit la pregunta que hem de fer amb les cotorretes argentines, eh? Ho he dit bé, les exòtiques invasores abans del 2013 depenia de cadascú. Per tu, Pere, és exòtic invasora? Sí. Pau, no. Per en Pepito, tampoc. Però des del 2013, o sigui, fa 12 anys, vam agafar una transposició d'una directiva comunitària i hi ha un real decret espanyol que diu quines són les espècies exòtiques invasores. I no només diu això, sinó que obliga l'administració pública a anar a per elles. Anar a intentar, es diu, erradicar-les o minimitzar-les, que és diferent, erradicar que no en quedi cap, minimitzar que allà on hi havia 100 que en quedin 20. A Catalunya només em consta un lloc que s'hagi fet alguna cosa amb la cotorreta argentina. Tot arreu, com a molt, treure nius, que al cap de 5 dies ja estan construïts. perquè hi ha diverses pors, el que s'hauria de fer és pelar-les. I el millor mètode, perquè vaig haver de fer un treball d'estudi de tots els mètodes que s'han fet al món per controlar-les, el mètode més eficient és amb tret amb carabina, silenciador, però amb silenciador. Tu hi tens 100 menjant a les escoles i et pedes 100. En quanta estona? En mitja hora? Perquè s'han provat molts mètodes, trampes, són molt intel·ligents, no cauen gaire bé. En retirar els ous del niu, em fan de no em sortirà la paraula, els ous de reposició. En retirar els pollets, molt difícil perquè no són sincrònics, no tots estan, tots els nius tenen els pollets al mateix moment, ara un sí, doncs no. En retirar nius, posar uns verins, posar uns uns bloquejadors d'hormones d'atracció sexual i de fertilitat. Res. El que funciona, i tal. I així ho va dirimir Sevilla, no amb aquesta espècie, Sevilla va tenir problemes amb una altra espècie de cotorra, i van demanar suport al CSIC, que és l'Institut de Recerca, Centro Superior de Investigaciones Científicas d'Espanya. I ells també van fer un estudi i el dictamen final van dir, per acabar amb aquesta cotorra, que era la grossa, la que l'altra que he dit avui, la grossa, heu de fer això. L'Ajuntament ho va aprovar i al final va haver-hi manifestacions animalistes i es van tirar enrere. Una altra pregunta?
Sí, una altra, Pere. Els buits, dels troncs, dels petaners de la riera,
sí.
És un lloc on hi habita el colom.
On te cria.
Crien.
Sí.
Crien.
Correcte.
Això jo he vist que aquí dalt, per exemple, a Palau Tordera, en el passeig del Remei, que va de Santa Maria a Sant Esteve, els tenen pràcticament tots tapats amb uns filats, amb unes xarxes,
sí.
Perquè no serveixi, perquè no sigui de lloc d'estada.
Sí.
La
pregunta?
La pregunta és que a Quirenys també n'hi ha.
De forats o de xarxes?
De forats.
Sí. Hi ha forats i des del 2013 estan tapats en el 90%. I molt ben fet, amb niló, perquè la reixa, els arbres van creixent, si poses una reixa metàl·lica, i vam fer-ho amb un niló, però vam deixar alguns oberts expressament per ser un gamarús, si volia posar, els petits tampoc, els petits que els coloms entren per les mallarengues, pels passarells, això, ai, pels passarells, pels mallarengues. Una altra pregunta allà.
Sí. Va, bona tarda.
Bona tarda.
En primer lloc, felicitats per aquesta entretinguda conferència, molt informativa i divertida. La pregunta, arran dels sons, que sembla ser que si són elevats poden produir doncs mal...
El soroll.
Ahir vaig sentir que a Madrid, capital, a partir de l'any que ve seràs, o a partir ja d'aquest any crec, seu de la competició anual de Fórmula 1 en el circuit urbà, és a dir, no és un circuit separat sinó que és la pròpia ciutat. Què opina sobre aquest fet?
Això que sobre que li hagin donat el Fórmula 1 o l'efecte del... És que no us ho puc simplificar tant. En la major part, que depèn de l'època en què es faci, si és l'època de cria, si es fa al maig, però això amb tot, perquè vaig tenir un conflicte, jo treballo per advocats i per arquitectes, i amb un conflicte d'un lloc aquí a prop, que feien festes i fan uns concerts de nit al maig, i un altre propietari no es poden fer festes al maig, perquè quan... Festes vol dir dues festes en 4 mesos. Però, clar, els ocells estan criant i alguns ocellets poden abandonar el niu, és correcte? Doncs sí. Ara, si te l'agafes amb paper de fumar, clar, la festa final de curs de l'escola, la festa de la mongeta tendra, Nadal, la festa major Sant Joan, tot això té efecte. No, i amb això no vull dir que no en tingui, però aleshores, si volem ser tan puristes, doncs ho fem amb tot. Però el que acaba sent és arbitrari, i quan cau malament, oh, tal, i és veritat que pot haver-hi un cert impacte, però clar, no és el mateix que impacti sobre una parella d'àliga imperial que n'hi ha 100 a tot l'estat espanyol, perquè m'has posat l'exemple d'Espanya, no? Però d'aquí, o d'una parella d'Àliga Cua Barrada, que hi ha 60 parelles a Catalunya. Però és que impacta, impacta, sí, però no és el mateix que impacti sobre l'Àliga Cua Barrada, que hi ha 60 parelles, que sobre Tallarol de Casquet, que n'hi ha 700.000. Però impacta igualment, Pere, les dues són protegides, sí, correcte, però no s'ha de ponderar igual. Ara bé, la meva recomanació és que si haguessin de fer un circuit, que no ho facin abril-maig. Si ho fas al desembre-gener, es redueix molt l'impacte sobre les persones, no, sobre la fauna.
Hola, mira, és que quan era petita, els ambients una mica rurals es veien coques de llum i no se'n veuen gairebé gens.
Sí,
em diu que és que l'ambient lluminós les desorienta.
No. Bueno, no. Se'n veuen moltes menys, això és cert, cert. L'efecte, avui no és una conferència, en molts casos sabem l'efecte però no sabem la causa. I qui us diu les causes us enreda. Jo estic fart i em molesta molt a la tele. Les causes, si en saps molt, allò que apuntes com a causa probablement és veritat. Però ningú ho ha demostrat. Hi ha moltes menys cuques, molts menys insectes que abans. Nosaltres de petits aquí a les escoles caçàvem sargantanes i a part de l'agilitat més gran que teníem per ser més petits, a mesura que fem grans perdem, no, és que n'hi havia un fotiment. Sargantanes al pati de l'escola. Tu ara vés al pati de l'escola, no és quantes en cases perquè t'has fet gran i es costen més, quantes sargantanes veus? Moltes menys. Hi ha grans insectes, molts menys, i al darrere hi ha probablement molt probablement l'extensió dels biocides. Els biocides són els productes fitosanitaris que serveixen, depèn, per acabar amb els insectes, amb els nematodes, amb això. I un canvi d'usos també. Abans hi havia més de pagesia i tal, i ara més, tot s'està convertint més en bosc, cases, cases bosc. I abans era cases, camps, bosc. De res.
Molt bé, doncs donem per acabada la conferència d'avui. Molt bé.